Demà 25 de febrer farà 5 anys que Salut va comunicar el primer cas positiu a Catalunya de coronavirus. Una dona italiana, Eleonora, de 36 anys i resident a Barcelona, i que va viatjar a la zona de Milán, la primera zona europea afectada pel virus, va ser el primer positiu dels milions que han vingut després. Era l'inici d'una pandèmia brutal, en la seva ferocitat i inesperada en la nostra generació. A Catalunya, el juliol del 2022, se sumaven 27.937 morts de la Covid i milers d'afectats de Covid persistent. Parlem avui de com han sortit d'aquesta pandèmia que va colpejar la salut, els hàbits i l'economia de milers de persones, de les persones amb Covid persistent, de conseqüències i de la recuperació econòmica. En parlem de tot plegat amb el company Sergi Tor. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
En primer lloc, visitem un hospital, no?, desbordat fa 5 anys. Com s'ha evolucionat fins avui, 5 anys després? Herrera Cope Catalunya i Andorra, el doctor Ricard Ferrer, cap de l'unitat de la Vall d'Hebron, es parla del passat i del present, Sergi.
Sí, perquè fa 5 anys cada hospital es va convertir en un escenari apocalíptic, inesperat, no previst, i que va obligar a donar el millor de cadascú per part de tots els treballadors i treballadores de qualsevol centre hospitalari. Els primers contagis, com tu molt bé has dit, Montse, demà es compleix la notificació oficial del primer contagi a Catalunya. La ciutadana italiana de 36 anys, resident a Barcelona, que va fer un viatge a la zona del Milà, doncs aquests primers contagis van ser el preludi d'una allau que encara no es podia preveure. Una allau al mes de març de malalts molt greus, amb deficiències respiratòries, que necessitaven aquests respiradors i també molt espai que s'havia d'habilitar amb hospitals col·lapsats. El cap de la UCI de la Vall d'Hebron, Ricard Ferrer, avui a Herrera, en Cope Migdia i Catalunya, ha recordat com estava l'hospital fa 5 anys i tots els canvis urgents que va exigir la pandèmia.
En aquell moment vam tenir que transformar tot l'hospital, pràcticament tot l'hospital, en un hospital Covid, i concretament per lo que fa als pacients greus, als pacients crítics, han tenir que multiplicar la capacitat de la UCI gairebé per 5, amb la qual van tenir que adequar molts espais, buscar professionals i buscar molt equipament, no? I per tant això va ser, i a més va ser una mesura molt ràpida, i tenien que anar preparant espais professionals i equipament amb una certa anticipació, però realment la rapidesa en què arribaven els malalts feia que tinguessis que preparar d'un dia per un altre 20-25 llits més.
Clar, ha parlat el doctor de preparar d'un dia per un altre de 20 a 25 llits més. Això és diari. Això vol dir que a la setmana 25 llits sumen gairebé 175 que s'anaven acumulant. És a dir, va ser un procés d'estrès diari i una prova brutal, no? I què són les lliçons 5 anys després que amb els serveis hospitalaris ens ha deixat la pandèmia? Doncs la creació d'aquells espais que es van improvisar han deixat a pas a una millor planificació, segons el cap de la UCI de la Vall d'Hebron, per cada hivern, amb plantes preparades i ja, doncs, una mica a l'exposició del que ja es preveu, que és un pic d'ingressos. Per exemple, a la Vall d'Hebron fa 2 setmanes l'UCI estava plena, a causa també, en aquest cas, de l'epidèmia de la grip d'aquest hivern. Ho esperaven i estaven preparats. Avui dilluns la situació ha millorat. Ricard Ferrer.
I per tant, hem arribat al màxim d'ocupació durant la primera quinzena de febrer. Ara, afortunadament, doncs ja estem ingressant menys malalts per infecció respiratòria que fa un parell de setmanes, i això preveu que durant el mes de març ja puguem tornar a la situació normal.
Fa 5 anys els hospitals eren la primera línia de la lluita contra la Covid. Ara els hospitals sempre són la primera línia, no?, contra qualsevol malaltia, com sempre. Durant la pandèmia, fora, Montse, milions de persones estaven confinades per no contagiar-se. I això feia entrar la economia en una zona desconeguda.
L'impacte, òbviament, econòmic va ser total, sostingut per les línies de crèdit de la Unió Europea. 5 anys després es parla de recuperació, sobretot en sectors com el turisme o el comerç, però què diuen els autònoms, Sergi?
Sí, per aquest motiu, a migdia de Cope Catalunya hem tingut a la vicepresidenta nacional de l'Associació de Treballadors Autònoms, Cèlia Ferrero. Recordem que més de 500.000 de persones a Catalunya es troben, en aquest cas, amb la quota d'autònoms. Ha parlat de què va passar fa 5 anys. També una situació inesperada en molts sectors que van sortir perjudicats, altres beneficiats. Concretament, segons Cèlia Ferrero, 5 anys després, un terç d'autònoms continua arrossegant les conseqüències de la situació econòmica de la Covid. Però en aquell moment, el que que va ser el gran canvi té una paraula, digitalització en la feina.
Todo el autónomo que estaba digitalizado de antemano o que incluso trabajaba en el ámbito de la digitalización, que yo creo que ellos vivieron un gran impulso, vamos a decirlo así, en una situación donde, por ejemplo, el teletrabajo y las aplicaciones y la automatización de procesos como que se aceleraron debido a esta crisis sanitaria. Y luego, evidentemente, los que más sufrieron, ¿no? Que ahí estaba, pues, hostelería, comercio, que muchos de ellos todavía están renqueando y tienen problemas para adaptarse a todos esos cambios y a ese cierre que hubo durante varios meses y que afectó a su negocio.
La digitalització va ser la clau, no? I també doncs, el teletreball, que ara curiosament té una marxa enrere fins i tot també dels organismes públics. Parlant a 5 anys després dels problemes actuals dels autònoms, Cèlia Ferrero ha tornat a insistir una vegada més amb la seva contrarietat si no hi ha un consens i un pacte de la reforma laboral i també ha parlat del pagament de les quotes d'autònoms. Gràcies a la Covid, fa 5 anys, gràcies a la pandèmia, va haver-hi la reforma de la RETA que va establir les cotitzacions en base als ingressos, és a dir, cotitzar sobre les bases, en aquest cas, de previsió. Però Cèlia Ferrero, que encara espera doncs, que hagi, en aquest cas, convocar aquest any la taula de la RETA, parle dels reptes actuals.
El problema del autónomo es que hay que mirar todo el conjunto de costes y sobre todo, en este caso, nosotros reclamamos mucho una fiscalidad más adaptada. Y cuando digo más adaptada, es que tenemos siempre el mismo problema, la deducibilidad de los gastos. No tenemos certidumbre en la deducibilidad de los gastos. Entonces, muchas veces, la mayoría de los autónomos está tributando de más por su incapacidad, vamos a decirlo así, de establecer claramente y demostrar claramente qué gastos son afectos a su actividad y, por tanto, deducibles y los que no lo son. Y luego todas las cargas administrativas y la cantidad de normativa, de inestabilidad normativa a la que estamos sometidos.
5 anys després de la Covid, com dèiem, es va reformar la RETA, però els autònoms demanen que hi hagi una major claretat i confien en la pròxima reunió per tal d'establir, en aquest cas, un millor sistema del pagament de les quotes. I 5 anys després, a Montse, milers i milers de persones contagiades, i ara després dels hospitals i de l'economia anem a l'aspecte sanitari, com dèiem, milers de persones continuen patint les conseqüències del virus.
Parlem amb la Sílvia Soler, dona afectada de Covid persistent. Sílvia, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse.
En primer lloc, com estàs, Sílvia?
Doncs no gaire bé, no? Com sempre, amb els meus problemes de Covid persistent i ara, a més, aviat farà 5 anys i tot comença a pesar una mica.
Avui ens estem fent ressò de que tot just demà, com bé deies, dia 25 de febrer de fa 5 anys, es va comunicar el primer cas positiu a Catalunya de Covid. Com recordes aquell moment?
Bé, jo recordo, era un moment, no?, que molta gent no sabia el que passaria. No, jo veia gent que eren metges i metgesses que amb cares de preocupació, però no la població no sabia ben bé el que passaria, què representaria tot allò que anunciava.
Vas deixar de treballar, vas teletreballar quan va començar allò de tots cap a casa?
Sí, jo crec que ens van tancar cap al 13 o 14 de març, si no recordo malament.
Sí.
I el dia 16 vaig començar ja amb la pneumonia, amb un pulmó i amb molta faringitis molt, molt forta i amb febre, i vaig teletreballar una setmana fins a que no se'm va despertar la bèstia a dins.
O sigui, va ser de les primeres que es va infectar i que des d'aleshores continua arrossegant tots els efectes secundaris d'aquesta Covid persistent.
Sí, 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 jo em vaig... diria que el detonant, diguéssim, o quan vaig començar a m'atubar malament, sempre dic que és el 16 de març de 2020, que va ser quan per una placa de tòrax em van veure una pneumonia en un pulmó, en el pulmó esquerre, i aquella faringitis tan forta que no sabien què era. Arrel d'allò vaig agafar febre i després... al cap d'una setmana vaig tenir 15 símptomes de Covid.
Vas estar en algun moment donat a l'hospital o sempre vas estar a casa intentant passar aquesta Covid?
No, no vaig anar a l'hospital, vaig anar a l'hospital 3 cops, però no hi havia lloc, diguéssim, com per atendre, perquè en aquells moments els hospitals eren com zones de campanya, de guerra, era, i no hi havia ni PCRs, no hi havia medicació, no hi havia hidroxicloroquina que en aquell moment donaven, i llavors em van enviar a casa saturant a 89, 90 de saturació d'oxigen. Bueno, esperant que no morís, diguéssim, perquè eren 7 dies que vaig estar amb molta febre i amb la pneumònia. Són aquells 7 dies crítics que et diuen que si no fas el tomb, doncs, bueno, que tot torna malament. Els vaig passar a casa.
En algun moment els metges et van dir tranquil·la, que si passem aquest batxe això passarà?
Jo crec que ells tampoc sabien de què estaven parlant. Ells, en aquell moment, la pandèmia també els va saturar, diguéssim. No sabien com actuaria el virus, no sabien, no hi ha la literatura que hi ha ara en aquests moments després de 5 anys. No ho sabien ells. El que em deien és que em cuidés, que no sortís, que em prengués la medicació, que si m'ofegava molt que tornés a trucar, però bé, ells no sabien si me'n sortiria o no, jo tampoc ho sabia.
Vas anar pitjor amb el pas del temps, Sílvia?
Vaig anar pitjor a partir del juny-juliol del 2020, vaig fer com una petita remuntada, molt petita, diguéssim. És com si el virus hagués sortit de dins, tota la inflamació, tota la tormenta del Covid marxés, però a partir del setembre del 2020 van començar com els símptomes persistents i no els he deixat fins ara.
I què deien els metges? En algun moment et van dir persistent o aquesta paraula va sortir bastant més tard?
Aquesta paraula de Covid persistent la vam posar nosaltres, al col·lectiu. És a dir, el col·lectiu es va reunir, vam crear el col·lectiu d'afectades i afectats persistents per la Covid cap al 17 de maig i buscàvem una paraula que fos diferent de long-Covid que deien o de post-Covid, perquè nosaltres no érem post-Covid perquè no havíem estat ingressades. I llavors nosaltres li vam posar Covid persistent perquè enteníem que semblava que el virus persistia dins nostre. No sabíem ni com ni per què, però li vam posar nosaltres el nom.
M'imagino que la peregrinació de metges, Sílvia, ha estat constant, no? No sé si hi ha arribat un moment que els metges van dir aquests quadres significa això, 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 altre. En algun moment et van dir això té una raó de ser?
Al principi de la pandèmia, fins a no vaig arribar a l'octubre de 2020 a Can Ruti, no sabien de què parlaven i segmentaven la malaltia. Tenia com fibromiàlgia, dolor, migranyes, com dolor articular, dolor muscular. És a dir, no contemplàvem la malaltia amb una, no? com un grup, diguéssim. Llavors, doncs, jo crec que això va ser el pitjor, diguéssim. Un cop arribes a alguna unitat que sap de què parla o entén bé el virus, i ho tracten com una malaltia multisistèmica, entens moltes coses.
Durant tots aquests anys, com ha evolucionat la teva vida laboral i psicològicament?
Mira, jo m'he intentat incorporar a la feina 3 cops teletreballant durant 6 mesos i després d'aquests 6 mesos he hagut de demanar la baixa un altre cop perquè no ho puc sostenir. És a dir, la fatiga central que tinc no em permet fer una vida normal. Més enllà de llevar-me, fer alguna cosa a casa, alguna cosa, caminar, o és que fins i tot no puc ni llegir, que és el que més m'agradava. És a dir, jo he de tenir una vida molt quieta i molt calmada, diguéssim, sense estrès, perquè si no, no puc sostenir-ho.
I psicològicament com ho has portat? Perquè clar, Veig que la feina van entendre que estaves en un quadre impossible de poder tornar-hi, que imagino que també hi ha aquella por, no?, de sobre estàs malalt, com s'ho prendran a la feina, no?
Sí, el que sí sé és que jo feia molt de temps que treballava aquesta empresa i és, bueno, que treballo aquesta empresa perquè encara estic de baixa, però no, encara no ha arribat el judici de l'INSS, em coneixien bé, vull dir, sabien que era una persona que no havia estat mai malalta, que no tenia patologies prèvies, que feia esport, que llegia molt, que bé, quan et coneixen, no, ja a la feina, perquè fa més de 25 anys que hi treballes, entenc que ajuda una mica,
i tant,
ajuda una mica a la comprensió per part dels companys i de la direcció, no? Costa molt acceptar que no pots treballar. És a dir, és de les coses més dures que he hagut d'acceptar, que no tinc salut per viure i, per tant, com que no tinc salut per viure, no puc treballar. I això, amb això em va ajudar molt el meu metge de capçalera de primària, que em va ajudar a entendre que això, que si no tinc salut per viure, no puc treballar.
I a la teva vida personal com ha afectat això, Sílvia?
Doncs m'ha afectat força, perquè jo sóc una persona, o era una persona amb una vida social molt plena, que feia moltes activitats, que em relacionava molt, que tenia o tinc molts amics, i això m'ha afectat sincerament, perquè hi ha moltes vegades que no puc atendre ni els meus amics ni la meva família. Quan no puc, no puc. Ells ja han entès que quan dic que no puc, no puc, però a mi això encara em costa d'acceptar.
Normal. Us heu sentit oblidats per les administracions? L'any passat vau estar al Congrés. Com us ha tractat?
Doncs les administracions encara no ens estan tractant tot el bé que haurien de tractar-nos com a malalts. En aquell moment el Departament de Salut, a través de la Secretaria d'Atenció i Participació, acabem tenir una reunió l'any passat, no recordo si era el novembre, sí, jo crec que era el novembre,
sí.
Encara no donant resposta a les nostres demandes, i ho havia d'haver fet abans de finalitzar el gener. Jo crec que posar un mural o tapar una malaltia no ens ajudarà a ningú, ni a ells ni a nosaltres, perquè aquesta malaltia necessita de cura i atenció, i a part de gent adulta també hi ha nens i adolescents que pateixen Covid persistent, que són el futur, no? Els futurs treballadors i gent que pujarà al país.
Efectivament. Doncs des d'aquí la nostra solidaritat. Ja saps que sempre teniu el nostre micròfon obert per que expliqueu, perquè tingueu un altaveu, perquè la gent sàpiga que encara hi ha molta gent amb aquesta Covid persistent que necessiteu ajuda i recolzament, i des d'aquí és el que intentem sempre. Demanar-te, doncs, que et recuperis el més aviat possible, Sílvia, tu i tota la gent que està patint el mateix que tu aquesta Covid persistent. Ara farà 5 anys, el temps passa volant, però vosaltres us recordeu dia a dia perquè encara ho esteu patint. Sílvia Soler, una abraçada ben forta i molts ànims.
Moltes gràcies, Montse. Una abraçada i gràcies per obrir-nos de nou la porta.